think about the problems of machines breaking down.
Mengem i pesquem plàstic?
Una persona ingiere al año 7 botellas de litro y medio.
Quant plàstic treu del mar?
Más de 500 tonelades.
Jo vaig agafar una rentadora l'any passat.
Rentadora?
Sí.
Ai, per favor.
Això és un menú mariner, directament de la barca a la taula.
Plastics took on countless new shapes and sizes.
Todo lo que yo llevo era basura hasta hace muy poco tiempo.
¿Vosaltres us compraríeu una jaqueta feta d'escombraries?
La solución no es seguir reciclando. La solución es cómo dejamos de generar tanto residuo.
Of course, if a waffle iron were used, you'd get a plastic waffle.
Quina merda.
The spacecraft was subjected to vibration.
Hoy en día, si no eres parte de la solución, eres parte del problema.
T'ensenyarem una mica tot el que hem acumulat.
En un mes.
This is called a thermosetting plastic.
És evident que viure sense plàstic dona una feina de por.
Per exemple, no comprem roba ara.
Eh?
Ens dirigim cap a un col·lapse. Algú hem fet malament.
Un moment. Com arriba tot això al mar? I estem a temps d'arreglar-ho, això?
Absolutamente, sí.
No pot ser, amb Jordi Basté. Made of Plastic. Marc Ribas, cuiner.
Avui tinc dos convidats molt especials i els estic preparant un menú mariner que és brutal. No, brutal no, mortal. Un menú on queda reflectida la diversitat del nostre Mediterrani. Producte fresc, de la barca, a la taula. Per un cantó, Jordi Basté, un paladar exquisit. I per l'altre, Manu Sanfélix. Ell coneix tota la mercaderia que trobem al fons del nostre mar. Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu?
¿Qué tal? Doncs ja ho tenim, un menú molt mariner. Esteu preparats?
Ara, home!
Sí?
Estàvem esperant precisament aquest menú mariner aquí. Home!
Això són unes anxovetes, directament de la barca a la taula.
Anxoves de malla 100% de polietilè amb oli de motor.
I aquí ara hi posarem una mica d'oli d'aquest. Oli de motor de cotxe. I així ho amanim bé. Us agrada així, amanidet, molt, poc?
No sé. Por los ojos no entra mucho.
No? Però això només és l'entrant. Hi ha més plats. Us venen de gust?
Sisplau.
Uns calamars?
Ah, sí.
Calamars farcits, amb mandonguilla...
Ara, home!
Calamar de bossa de supermercat lligat amb goma de pollastre i salsa de chapapote.
Què us sembla?
¿Y esto nos lo vamos a comer?
Sí, però sempre amb la seva salsa. Com veieu, aquí tinc un chapapote.
Ha recollit plàstic, Marc, per l'amor de Déu.
Però si l'hem recollit just de la part de sobre de la nostra mar, de la Mediterrània. Voleu més? Una mica més?
No cal, Marc. No cal que tingui ronxis.
I ara acabarem de rematar aquest menú. Podria ser un suquet de llagosta o podria ser un suquet d'espardenya. S'atreviu?
Xancleta de goma vermella de Salou amb xips de Porexpan.
Un horror.
Té color de llagosta, però té pinta d'espardenya. És tan dens que és difícil de posar-hi tot, eh?
No cal que entrem en explicació, Marc.
Sí. Bé, doncs, bon profit, no?
Marc, pot ser un moment, sisplau?
Sí, home, i tant.
I parlem un moment. Pots explicar, Marc, què és tot això?
Doncs mira, això és el que lleven les xarxes moltes vegades junt amb el peix. És a dir, que això és un menú mariner, directament de la barca a la taula.
I, per tant, Manu, realment mengem i pesquem plàstic?
Manu Sanfélix.
La comida es muy realista. Lo que pasa, Marc, con su arte, con la broma, lo que ha hecho es que veamos lo que está sucediendo realmente. Pues estamos comiendo y bebiendo plástico. Más o menos una persona ingiere al año unas 70.000 partículas de microplástico. Eso es equivalente, imagínate que ahora, el día de Año Nuevo, te digo... Jordi, toma estas 7 botellas de litro y medio vacías y tienes para comértelas hasta el 31 de diciembre. Pues esperar al último día y comerte las 7 botellas o cada día un trocito. Eso es una realidad.
7 ampolles de plàstic en un any és el que ingerim?
Cada dia, cada mes, hay más plástico en el océano y lo tenemos en el aire, en el polvo, en el agua que bebemos.
ABC, un estudi detecta derivats del plàstic en l'orina d'una vintena de personalitats. L'entitat ReZero i el govern balear adverteixen dels efectes negatius per la salut de la plastificació abusiva dels aliments.
El Mediterrani és un dels mars que té aquest problema o és el que té el problema?
No, no, lo tienen todos, lo que pasa, bueno, es un informe, está ahí, el mar con más plástico del mundo, el más plastificado, entre comillas. Claro, cuando dices eso piensas, ¿es que lo hacemos fatal los mediterráneos? No, lo hacemos igual que todos, lo que pasa es que el Mediterráneo es un mar pequeño y casi cerrado. Estamos ahora en este maravilloso salón, si quitásemos todo tipo de ventilación y dejamos la puerta abierta, imaginaros una rendija así. Esa rendija es el Estrecho de Gibraltar. Entonces eso es lo que pasa en el Mediterráneo.
¿Tu mar cómo vius? ¿En un restaurant de Champions com el que tens, tot això?
Bàsicament, dic que és veritat, hem fet aquesta broma, però tots aquests elements arriben amb el menjar. És molt difícil que tu acabis la feina i no hagis d'anar a llançar un paquet enorme d'envoltoris, de plàstics.
Uau. Tu, m'he assabentat, Manu, que tu més t'agrada molt bussejar. Tu deus veure els canvis que en els últims anys hi ha hagut amb la flora i amb la fauna marina, no? Per exemple?
Sí, absolutamente. Tengo, bueno, yo tengo 55 años, llevo 30 años viviendo enamorado en Formentera y me acuerdo perfectamente cómo eran mis inmersiones cuando llegué y se notan los cambios.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, bueno, hay menos de todo, de casi todo. Yo buceaba en sitios, me acuerdo en la isla de Spardey, que ahora ya no es reserva integral, y me acuerdo una piedra que bajabas, no era muy grande, unos 10 metros, y contaba y debajo había pues 30, 40 langostas, fácilmente.
Hi ha una recepta de cuina tradicional de la Costa Brava, que és el pollastre amb llagosta. Sí. I deia que li havies de posar més llagosta que pollastre, ja que el pollastre és molt car.
Imagina't. I estem, Manu, encara a temps d'arreglar-ho, això?
Absolutamente sí, creo que estamos a tiempo. Lo que no hay mucho tiempo para seguir diciendo si estamos a tiempo. Eso es el momento. Pero además no creo en el mensaje, no. Nuestros hijos así verán un Mediterráneo maravilloso, como era. No, no, lo quiero ver yo.
Greenpeace, campanya Ocean of the Future 2018. Cada minut es llença al mar l'equivalent a un camió carregat de plàstic. Exigeix al teu supermercat que utilitzi menys plàstic.
Segons Greenpeace, el 2020 es fabricaran, atenció, 500 milions de tones de plàstic, que és un 900% més que l'any 1980.
De tot el plàstic que es produeix, només un 10% es recicla. I què passa amb la resta? Doncs que cada any se'n llencen als oceans 10 milions de tones.
De fet, es calcula que el 2050 al mar hi haurà més plàstic que no pas peixos.
L'ametlla de mar. La Vanguardia. Troben un catxalot mort amb 100 quilos d'escombraries a l'estómac.
He vingut fins al port de l'Ametlla de Mar, on he quedat amb el Bernat, un pescador de tota la vida. I li vull preguntar si avui ha pescat més bosses de plàstic i ampolles que no pas gambes o llagostins. Never kissed before, so it might be strange. And I know it's getting late,
Bernat Margalef, pescador.
Hola. Com estàs? Molt bé.
Tot bé?
Sí.
Bé, vinga, va, que heu anat, també, o no?
Sí, bé. De plàstic, si no m'agafa prou.
Plàstic, no fas?
Sí.
Ara en parlem, ara en parlem. Què? Tu tenim Mira, això.
Tot això, espera que te'l poso aquí i així ho veuràs.
Quina merda. Mare de Déu. Tot això és d'avui?
Sí.
Puah, cada dia ve a ser això, el que reculls de...
Uns dies més, uns dies menys, però... més o menys, sí.
Hòstia, tu.
Sortida de chorizo.
El chorizo, un plàstic de
gran chorizo. Selecció.
Allò que és una xarxa que ha caigut, sí. Una ampolla de cervesa, una llauna de...
Sí.
Però un moment, un moment. Com arriba tot això al mar?
De moltes maneres, a les riuades, moltes vegades, el que són bosses de plàstic, moltes coses així, també és pel vent.
Tu hauràs vist aquí coses que dius...
Sí.
És que és increïble que estigui això al mig del Mediterrani.
Per exemple, avui mateix, aquesta barca d'aquí, ha agafat un depòsit d'uns 5 o 6 metres de gran, un depòsit de gas.
I com
no l'ha pogut tirar?
I com pebrots pot anar un depòsit de gas enmig del mar?
Jo vaig agafar una rentadora l'any passat.
Una rentadora?
Sí.
Al mar?
Sí.
Ai, 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 ai. Però com va petar això aquí? I què més?
Això, per exemple, això és un respaldo d'un cotxe. Aquí tenim una moto.
Una moto al mig del mar? Tu, perquè ens entenguem, tu tens molta consciència, però hi ha molta gent com tu que tingui la mateixa consciència que tu, o no?
Els pescadors tota la vida ho hem salvat.
Els pescadors tota la vida ho heu salvat, això?
Perquè són voluminosos, coses més grans i així. També perquè veus que això ens feia mal a nosaltres mateixos. Que nosaltres vivim de la mar, i si no me la cuidem nosaltres, no me la cuida ningú.
I amb això què foteu?
Tot això, hem trobat des del 2015 un lligam comú, tots els pescadors, hem trobat unes empreses que són Ecoals i Ecoembes.
Ecoals i Ecoembes?
Sí, i ells han posat la infraestructura, que és, doncs, per exemple, aquests contenidors que tenim aquí.
Això ho poseu aquí dins?
Nosaltres ho salvem, ho tirem aquí, i ells ho reciclen i fan roba i...
Has dit que d'això en fan roba?
Sí.
O sigui, jo em puc fotre una roba amb aquestes ampolles de ronya del mig de la Mediterrània?
Sí.
Hosti, tu.
Infopac. La Fundació Ecoalf va treure 140 tones d'escombraries del mar el 2018. Més de 2.500 pescadors amb 550 barques col·laboren per fer possible que la brossa que arriba a les xarxes acabi reciclant-se.
Bueno, llavors, perdona, eh? Això què feu? Amb les caixes llenceu els...
Això ho guardem dins, dins d'unes bosses de plàstic.
Ah, doncs comencem a fer-ho. També et dic una cosa, jo pensar que d'això em fotrem una jaqueta o unes sabatilles esportives... Hosti, què és això?
Què deu ser? Uns mitjons.
No m'ho puc creure. Ai, per favor.
Mitjons.
Vinga, una plàstic d'aquest de pernil envasat.
Sí.
Sí, vinga, fot-li aquí dins. Vinga, què ve? Amb això farem una jaqueta. Mira-ho.
San Francisco.
Vosaltres us compraríeu una jaqueta feta d'escombraries? El fundador d'Ecoalf creu que sí. I per això es va inventar una marca que s'alimenta del reciclatge i que viu a cavall entre la moda i el medi ambient. Javier Goyeneche es passa mitja vida viatjant, buscant plàstic per arreu del món per fabricar roba. Avui ens trobem amb ell aquí, a San Francisco. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, qué fuerte sí. Me parece que nos tengamos que entrar en San Francisco.
Pues sí, no ha sido fácil, pero bueno, como todos viajamos mucho, pues mira, al final nos hemos visto aquí, con lo cual genial.
Javier Goyeneche, presidente y fundador de Ecoalf.
Esta chaqueta Javier de Ecoalf está hecha, por ejemplo, con los plásticos que han recogido los pescadores de la Mella.
Bueno, todo lo que yo llevo era basura hasta hace muy poco tiempo. Distintos tipos de residuo, pero todo basura.
O sea, vas vestido de basura.
Bueno, todo sí. La idea es, pues bueno, crear una nueva generación de producto que no utilice más recursos naturales del planeta y, por lo tanto, Lo que otros llaman basura, nosotros lo consideramos materia prima y transformamos la materia prima otra vez en polímero, hilo, tejido y producto.
El espectador, Ecoalf, la marca de roba feta amb plàstic tret del mar.
Vas plantejar i quan vas dir, doncs mira, vull fer una empresa que recicla plàstic per convertir-lo en roba, quanta gent et va dir que estaves com una cabra?
Mucha gente, ¿no? Porque mucha gente, es verdad que el concepto del reciclaje lo tiene como un poco, voy a coger el edredón viejo de la abuela para hacer una mochila, ¿no? Es como un concepto un poco peyorativo de mala calidad, hippie, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando yo contaba lo que tenía en mente, que era hacer un producto donde si yo no te cuento que he reciclado, tú no te enteres, la gente no lo entendía muy bien, ¿no?
Por ejemplo, Ecoalf, ¿d'on treu aquest plàstic, bàsicament? ¿D'on l'aconseguiu?
Bueno, este proyecto es del Mediterráneo, empezó en el Mediterráneo, o sea que estamos haciendo como con gran parte de la costa española, que es donde más arrastreros hay, pero luego también tenemos un proyecto en Tailandia de 3 años con el gobierno tailandés, que yo voy cada 3 meses y ahí trabajamos con ellos, y ahora lo empezamos en Japón y bueno, y nuestro objetivo es replicarlo en todo el Mediterráneo, no solo en la costa española.
¿Cuánto plástico traeu del mar?
Nosotros llevamos sacadas de toda la costa del Mediterráneo más de 500 toneladas ya.
¿500 toneladas?
500 toneladas de basura, sí.
¿En cuánto temps?
Un poquito más de 3 años. Sacamos como unas 150 toneladas al año.
Quina barbaritat. És evident que no tothom pot accedir a una jaqueta com la que portaves d'uns 300 euros, per tant, hi ha una confrontació entre el que és l'economia sostenible i el que és la moda en aquests moments. Això com es pot arreglar o és una contradicció en si mateixa molt difícil de poder solucionar?
No, ese es un problema que tienes toda la razón. Bueno, la chaqueta que llevaba cuesta 175.
D'acord.
Pero es verdad que eso es un problema enorme porque hay mucha gente que quiere ser sostenible y el precio es un freno, ¿no? Al final casi todo lo sostenible, el coche eléctrico es caro, la comida orgánica es cara. Bueno, todo lo que quiera ser más sostenible es caro. Y eso es un problema, porque hay que intentar que eso no sea un obstáculo para el que quiera ser, ¿no? Pero eso lo va a hacer mucho el volumen, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Si yo voy a hacer una zapatilla y tengo que hacer, yo hago nuestros cordones, lo hacemos también con botellas de plástico recicladas.
¿También?
Claro, pero si encargo 1000, pues tiene un coste. Si toda la industria estuviera haciendo el plástico reciclado y se encargaran millones, ese cordón valdría la décima parte, ¿no? Entonces, para que esto realmente se democratice, necesitamos la fuerza de los grandes grupos.
Ay, Javier, pero estás demandando un imposible.
Complicado.
¿Por qué no volan? ¿No les interesa?
Bueno, es complicado porque es verdad que estamos en un modelo económico que yo siempre digo, el problema ya no es tanto que tú utilices un tejido sostenible o no, el problema es que estamos en un modelo económico en el mundo de la moda que no es sostenible. O sea, un modelo de compro tiro, compro tiro, compro tiro, con una moda nueva cada jueves, pues lo que genera es mucha basura.
Per tant, la solució és menys consumisme i més intel·ligent?
Totalmente. Yo creo que el reciclaje es como una opción final a un problema mucho más gordo. O sea, la solución no es seguir reciclando a esta velocidad, la solución es cómo dejamos de generar tanto residuo. A medida que pasa el tiempo, cada día pues estoy como más convencido que hoy en día, si no eres parte de la solución, eres parte del problema.
National Geographic, planeta o plàstic? Cada vegada més empreses s'uneixen a la lluita contra la... Plàstics Lemac, Sea to Sea, d'escombraries marines a ulleres de plàstic reciclat. Disap, Plastic Whale, ampolles de PET recollides del canal d'Amsterdam es transformen en mobles d'oficina de gamma alta. Ocean 52, la beguda que té cura dels oceans. Alberto Vizcaíno, ambientòleg.
Haurien de ser més contundents els governants i els consumidors?
Sí, los gobiernos podrían aplicar medidas que sean más restrictivas en el uso del plástico. Los consumidores estamos acotados a las decisiones que ya han tomado otros por nosotros. Cuando acudimos al mercado, el material ya está presentado de una determinada manera en función de la legislación vigente y de los intereses de las grandes corporaciones.
Per tant, ho preguntaré per separat. Els governants, què poden fer amb tot això?
Los gobiernos lo que pueden hacer es vigilar los modelos de recogida y gestión de residuos, así como legislar medidas concretas de reducción del plástico en los modelos de distribución de productos.
¿Y nosotros, los ciudadanos, qué podemos hacer?
Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser consecuentes, buscar dónde podemos reducir el consumo de productos de plástico o dónde podemos favorecer a comerciantes que apuesten por esa sostenibilidad en los productos que ponen en nuestra mesa.
Barcelona.
Hem vist com molt del plàstic que consumeix el món va parar al mar. I la majoria del que utilitzem nosaltres el llancem aquí. Som conscients del plàstic que utilitzem cada dia, cada mes? Fa un mes li vaig demanar a una família que fes un experiment. En lloc de llançar tot el plàstic al contenidor, el contenidor groc és on tocaria, que ho guardés tot a casa. Vaig a veure com ha anat l'experiment.
Basté, després d'acceptar el teu repte, ja et porto la primera setmana.
Increïble. Jo pensava realment que no en guardaria tant.
Ja portem dues setmanes. I com estem?
Plens.
Estem plens de plàstic, de garrafes, de productes de neteja, de productes de menjar.
Setmana 3.
Quan vingui en Jordi Basté, ho haurem de tirar a la bossa.
Mira, posa-ho aquí dins.
Setmana 4.
Mare meva.
Oh, hola.
Hola. Què tal? Com esteu? Què tal? Què és tot això? Quina barbaritat.
Envoltats de plàstic.
Us ajudo, va.
Sí,
on s'ha de portar això? Vinga,
portem cap allà.
Aquí al menjador, davant del sofà.
Aquí?
Sí, ho anirem deixant aquí.
Va, vinga, va. Aquí.
Ensenyarem una mica tot el que hem acumulat.
Mare de Déu.
Què, dona-hi?
Encara n'hi ha més?
Sí. Tot això.
En un mes.
Calín Semaan i Bernat Martínez.
Esteu sorpresos o no?
Molt, perquè nosaltres al principi vam dir, bueno, sí, gastarem plàstic i guardarem i podrem i tal, i quan vas acumulant setmana rere setmana te'n vas adonant que en gastes molt més del que et pensaves. I fem servir coses que famílies normals ja no s'ho treuen, nosaltres ja ens ho hem tret. En Bernat, quan va al mercat a comprar, les bosses de verdura, les bosses de fruita, aquestes bosses ja no les fem servir. Quan anem al súper, anem amb les bosses reutilitzables. Després, som una família, sí, l'oli també.
És molt important.
Vols saber aquí, amor?
Hola.
Vinagre.
Greta. Perdona.
D'oli es posen els contenidors aquests que després ens venen a recollir i després fem servir molt el punt verd.
Si sou perfectes.
Perfectes no, perquè hauríem de reduir encara més.
Perquè normalment llenceu el contenidor groc...
Sí. I a part, a l'escola és una cosa que es fa molt, que es treballa. Els nens ara, suposo que ho haureu vist, no? L'embolcall de l'esmorzar, està prohibidíssim portar el paper de plata o portar plàstic, no? Tot això ja s'ha eliminat i ja hem fet una gran feina.
I tot i això...
Tot i això, jo ho trobo escandalós. O sigui, jo veig la muntanya de plàstic que hem generat en un mes.
Però una cosa, vosaltres teniu clar, aquesta és una altra llegendes urbanes que corren del reciclatge i tot plegat, si s'agafen aquestes bosses, que si aquestes bosses realment, quan van al contenidor groc, la meitat queden cremades per les altres, no, unes altres que se'ls duen a l'estranger.
Nosaltres la part precontenidor ja la fem. Un cop la brossa arriba al contenidor, o sigui, confiem plenament en que l'empresa que jo he depositat el meu plàstic allà faci un reciclatge oportú. Perquè, o sigui, tu imagina't que totes les persones que fem reciclatge i confiem en el sistema, després allò no funciona.
Oi, no ho vull imaginar.
On arriba l'últim plàstic? O sigui, el plàstic que s'acabarà passant una balena, l'he tirat jo a casa meva.
Reciclatge, contenidor groc, cap allà. Això és efectiu o no?
Cuando no tenemos otra alternativa es lo único que podemos hacer. Como ciudadanos tenemos que participar en los sistemas de recogida selectiva que nuestra ciudad nos ofrece para entregar nuestros residuos. Pero el modelo del contenedor amarillo lleva 20 años funcionando y ha demostrado que no es el sistema más efectivo. No permite rescatar todos los residuos que se depositan ahí.
Por ejemplo, tú tienes un sobre de sucre. El sobre de sucre es papel, pero dins hi ha una capa de plàstic molt fina. Pero allò posa que es 100% reciclable. Está bien, ¿no?
La palabra clave sería reciclable. Que exista la potencialidad de que se pueda reciclar no quiere decir que efectivamente ese material que yo he depositado en el contenedor amarillo acabe siendo una materia prima en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces es una estrategia que utilizan los envasadores para que consumamos de manera tranquila. Consumo mucho plástico, pero como se puede reciclar, sigo consumiendo más plástico.
Jo vull esbrinar cap on va tot això, per tant, us demanaré un últim favor, que és que m'ajudeu a portar això a la furgoneta, perquè jo custodio totes aquestes bosses cap a una planta de triatge, aviam què trobo allà.
D'acord?
Doncs vinga, va.
Vinga, va. Vinga,
va. Seguiu-me a mi.
Sí.
Follow the leader. Greta, vas aquí tu també? Va, tia, recte cap allà. Vinga, va.
Per fer aquest experiment, portem residus a una planta de triatge. No està permès que els particulars n'hi portin. Víctor Mitjans, responsable del servei de programes i estudis...
Hola, Jordi.
Què tal, Víctor?
M'ajuda, eh?
Sisplau, que m'ha deixat allà.
De l'àrea metropolitana de Barcelona.
Tot això què es pot fer amb això? Perquè hi ha gent que diu, aquí no és llegendes urbanes, que si això... Només es recicla una part, que si s'envia a l'estranger, que si es crema... La realitat quina és?
La realitat és que tot el que arriba aquí nosaltres ho intentem separar per posar-ho en mans de les empreses que en poden tornar a fer nous productes.
No? Ja reciclem, fem el que toca o no?
Doncs malauradament no. Portem 20 anys insistint i educant a la població sobre com separar i encara no estem arribant ni a la meitat dels residus d'envasos que van al contenidor correcte, al contenidor groc.
Mira, per exemple... Agafem aquesta bossa. Això, on va?
Això és el millor que podem tenir en aquesta planta, pràcticament. Això és PET, que és fantàstic, se separa, hi ha un mercat del reciclatge, vull dir, se'n poden fer fibres per fer teixits, se'n poden tornar a fer nous envasos que no siguin en contacte amb aliments.
I amb tot això que hi ha aquí dins, exactament el mateix o no?
Aleshores, això seria film, això és més complicat, fixa't que té pintura...
Per exemple, això que és de la mantega, per exemple?
Clar, això que és mantega doncs és un altre polímer, això seria polipropilè, té molta tinta, té també el greix aquest, això és més difícil de separar.
I el plàstic convencional de totes les botigues i de tots els supermercats i d'això, això què?
Això el millor és evitar-ho. Si podem anar a comprar amb bossa reutilitzable o pensar a no demanar bossa, i en última instància doncs aquí se separa i s'intenta doncs que d'això hi ha un cert mercat de reciclatge.
Al cap del, no sé, el per dia o quantes tones es reciclen aquí?
En aquesta planta arriben 70 tones al dia. N'hi ha dues a l'àrea metropolitana i estan recuperant al voltant del 40% dels envasos que es produeixen a l'àrea metropolitana. L'altre 60% va parar al contenidor gris, que és el contenidor de la gent que no separa adequadament els residus.
Val. La gent aquesta que no fa recicla mai i que agafa les bosses i les fot al contenidor gris, aquí també separeu el plàstic d'aquest contenidor gris o no?
Aquí només ens arriba el contenidor groc.
Quan tot això ha passat per aquí,
sí.
Ja ho tenim fet, ja ho tenim tot empaquetat. On va?
Llavors venen els recicladors, les empreses, i se l'emporten a les seves instal·lacions i nosaltres, com a administració pública, ja li perdem la pista.
Un cop els residus surten d'aquestes plantes de triatge, on van?
Esos materiales que se recuperan en las plantas de clasificación pasan a otros gestores, que son los que se encargan de seleccionar los materiales que realmente se pueden dedicar como materia prima a un proceso industrial y aquellos otros que están contaminando ese material y que necesitan otro tipo de salidas.
¿Y eso se enviaba a la China?
Efectivamente, eso y otros descartes en otros procesos de tratamiento de esos residuos se enviaba a la China, porque aquí no tenía un valor y salía más rentable llevarlo de vuelta en un contenedor que volvía vacío a China que depositarlo aquí en un vertedero o tratarlo en una incineradora que cobran por las materiales, las toneladas de material que entran a esa instalación.
Internacional. El plàstic s'amuntega a Occident perquè la Xina ja no el vol reciclar.
Però resulta que des de fa un temps la Xina ha dit que no ho vol, això.
Claro, China se da cuenta de que muchas de las cosas que le están llegando ahí no son materiales que tengan un valor para el reciclaje, sino que directamente es basura que tienen que descartar allí en la propia China. Cuando inicialmente no hay una legislación ambiental en China y la mano de obra es muy barata, a China le da igual, o a cualquier otro país del mundo, rebuscar en esa basura con trabajadores en condiciones precarias y con una mano de obra muy barata, porque algo rescatará para materia prima. Pero cuando hay unas medidas de protección del trabajador y unas medidas de protección medioambiental, no sale rentable rebuscar en esa basura con esa mano de obra barata.
Per tant, els xinos, arriba un moment que diuen la ronya us la quedeu vosaltres.
Sí, si queréis enviarme plástico que yo pueda utilizar en mi fábrica para hacer materiales nuevos, me lo mandáis. Pero la basura no me la mandéis más, que no la necesito.
San Francisco.
A la zona d'Embarcadero a San Francisco. Des d'aquesta badia va sortir un sistema de neteja dels oceans desenvolupat per l'organització d'Oceans Cleanup. I us preguntareu, quin era l'objectiu d'aquest sistema? Doncs acabar amb una illa de plàstic de 80.000 tones. Sabeu que són 80.000 tones de plàstic? Doncs ajunteu Espanya, Alemanya i França. 80.000 tones.
Illa de Plàstic del Pacífic, El País. El projecte The Ocean Cleanup, financiat amb 20 milions de dòlars, entra en la fase operativa. Ivan Schwartz, gerent del programa de deixalles marines de la Comissió de Califòrnia.
Entre les costes de Califòrnia i Hawaii estem parlant de que hi ha com una mena d'illa de 82.000 tones de plàstic. Com és possible?
Hi ha molt de plàstic als oceans, i no només al Pacífic. De fet, per tot el món hi ha zones dels oceans, en els cinc oceans més grans, que són concentracions de plàstics. No són illes, no hi pots caminar pel damunt. De fet, a la majoria de llocs el plàstic ni tan sols es veu. Estem parlant de trossos de plàstic molt petits, microplàstics, que no fan més de 5 mil·límetres, i es converteixen en una mena de sopa o una boira de plàstic. I hi ha una gran zona d'aquestes al Pacífic que anomenem la gran sopa de plàstic.
Aquest sistema que es diu de Ocean Cleanup, què és exactament aquest sistema? Us el pots explicar? Tu que el coneixes?
El que fan és crear una barrera flotant que porta una xarxa a sota. Quan els corrents i els vents hi porten els plàstics, aquesta barrera es mourà més lentament i els plàstics hi entraran de manera passiva i hi quedaran retinguts. Després hi hauran d'arribar en barques per recollir les deixalles que estan retingudes a la barrera. Esperem que l'Ocean Cleanup funcioni, perquè ens cal tota l'ajuda. És un problema considerable. Boyens Lat, CEO de The Ocean Cleanup. Per solucionar un problema, abans l'has d'entendre de veritat. Quan aquesta tecnologia es va començar a desenvolupar, cap als anys 2014 o 2015, de seguida ens vam adonar que no coneixíem prou bé el problema per desenvolupar una solució òptima. De fet, des dels anys 70 que s'està investigant per fer un mapa de la gran sopa de plàstic del Pacífic. Gràcies a aquests resultats, ara podem millorar la tecnologia de neteja i també ens proporcionen un punt de partida amb el qual podem comparar l'abast de les actuacions. En els pròxims anys podrem continuar mesurant la quantitat de plàstic que hi queda i, comparant-la amb el punt de partida, saber quan hem avançat. Si funciona, cosa que és una gran incògnita, segur que serà una contribució a la neteja d'una cosa que, per desgràcia, representa una part molt petita del problema. Només el 3% dels plàstics que cada any acaben al mar es troben a la superfície dels oceans. La resta és a dins l'aigua, al fons dels oceans, a les costes. O sigui que el 97% del problema encara existeix i ens hi hem de posar.
I això com ho frenem? Com podem frenar això?
Es pot frenar. Sabem que a Califòrnia el 80% de les deixalles que van a parar als oceans provenen de terra.
El 80%?
I això vol dir que podem evitar que aquest 80% acabi als oceans. Consumidors, governs, productors, tots hi podem ser part de la solució. Aquest problema es pot solucionar. Només fa 70 anys que es produeixen plàstics de manera massiva. I això vol dir que no és massa tard per canviar el curs dels esdeveniments.
Els ciutadans podem ser el motor de canvi o el que hem de canviar el sistema?
Hay un poco de todo. El sistema no va a cambiar si los ciudadanos no cambiamos. Los pequeños gestos son muy importantes, pero no podemos hacerlo solos. Al final estamos limitados por lo que nos ofrece el mercado y lo que se pone a la venta en los sitios donde podemos ir a comprar en función de nuestros horarios y nuestra capacidad, de nuestro poder adquisitivo.
El País, Bea Johnson. Tota la meva brossa d'un any cap en aquest pot. Història d'una família que ha viscut 11 anys sense produir residus. Bea Johnson, autora del llibre Residu Zero a casa. Aquest és el pot de la brossa que la meva família ha produït en un any. I sí, això fa que et qüestionis els teus valors. Quan et planteixes l'objectiu de zero residus, has de reconsiderar tots els aspectes del teu estil de vida. Però al final, un cop trobes el sistema que et funciona, només et penedeixes de no haver començat abans. Hem pogut reduir les deixalles domèstiques i els envasos de plàstic, seguint un mètode de 5 normes. Rebutjar, reduir, reutilitzar, reciclar i fer compostatge. Si segueixes aquestes 5 normes per ordre, et sorprendrà la quantitat de deixalles i de plàstic que evitaràs quan entrin a casa. O sigui que no penseu que el que feu no té cap impacte, té un impacte enorme. Comprar és votar. Cada cop que compres alguna cosa, en certa manera prens partit sobre el futur que somies pels teus fills.
Hola.
Hola.
Un moment, deixa'm... Ai, un moment. Vull fer una story. Lluna, vine. Ja. Hola, Lluna. Hola, Iu. Què tal? Sabeu què és una story?
No.
És això que estic fent. Iu, Lluna, la vostra germana petita i els vostres pares tenen un objectiu, que és residu zero i eliminar els plàstics de casa seva. Tu creus que ho aconseguireu, Iu?
Sí.
Sí. Tu creus que ho aconseguireu, Lluna?
Sí.
Sí.
Som 5 i ens agrada viure en aquest bonic planeta. Lluitem per viure sense plàstics. Intentem que no es noti la petita petjada. Comprar sense plàstics. Reciclar, construir, imaginar, jugar, ser. Miqui Martínez i Jana Manic.
Aquí, cap aquí, cap aquí. Bueno, aquests ho tenen claríssim, eh?
Sí, ui, tenen marit. Clar des de fa temps, sí. Doncs ens has pillat comprant a granel, perquè fa uns 6 mesos aproximadament que hem decidit deixar els envasos per sempre. I deixar els envasos i, els, sobretot, els plàstics d'un sol ús.
D'un sol ús.
El que nosaltres ens hem proposat, des d'un principi, era que el pas que féssim fos definitiu. Si hem deixat, per exemple, de consumir llaunes, no podíem tornar a consumir llaunes en un altre moment. Llavors, aquesta diria que és l'única norma, no? Quan fem un pas, ha de ser el pas definitiu.
Han d'estar molt segurs per no tornar enrere.
M'agradaria molt veure casa vostra. I més que res per veure com us organitzeu.
És un joc.
Benvingut.
Va, sí, estàs disposat a jugar?
Vinga, anem a jugar. Va.
M'ajudes?
Sí.
Va, vinga.
Jo t'acompanyo per aquí. Vinga, anem. Un moment.
El meu fill pregunta com no ho hem solucionat abans, com no hem fet res. Avui a la platja hi havia envasos per tot arreu, per tota la sorra. Ritme d'un espessor, ara la pàgina passa i fa que el núvol es mogui i descobreix. El nostre rebost creix. Alimentar i cuidar la massa mare per fer el pa.
Doncs aquest és el nostre rebost.
Ah, el rebost ecològic lliure de plàstic. Va, i Petita Petjada?
És el nostre projecte, Petita Petjada.
Ah.
Va començar perquè amics nostres ens deien que tenir fills contamina molt. I volíem tenir 3 fills. I vam dir, doncs la solució és reduir la petjada al mínim possible al planeta i intentar reduir residus que generen els fills, no, al principi.
Fem pa?
Fem pa, fem la nostra llet amb el gra d'avena i ens ho passem molt bé, la veritat.
I amb criatures per aquí, 3 criatures que teniu aquí, això com ho feu, per l'amor de Déu?
Cap allà.
La nostra cuina s'omple de pots de vidre. Liu es fa l'esmorzar. El nostre dinar d'avui.
Permís, eh? Ja la confiança fa
fàstic. Tu mateix.
Aviam, no hi ha llaunes, hi ha... Trampa.
Hi ha un tàper de plàstic, sí senyor. Però no el tirarem, l'aprofitarem fins que no tingui més vida.
Oh, quina meravella, això!
El rotllo de cuina.
El rotllo de cuina.
Amb tela. I llavors té aquests gafets que tu el treus, fas servir i llavors el rentes.
Estem a la cuina, hem anat al rebost. Clar, si anem al bany, què passa, per exemple, amb la pasta de dents?
La pasta de dents la fa la Jana.
La pasta de dents la fas tu?
Estrenem pasta de dents feta a casa. Avui hem estrenat els raspalls de fusta 100% biodegradables.
No ho puc creure, no ho puc creure, no ho puc creure. La meva banyera té 40 coses i 40 pots. Això és l'únic que teniu a la banyera?
Sí, aquest és el gel de bany i el xampú. Però abans teníem ple, la banyera ple, plena de plàstic. La pasta de dents, la que faig jo.
Aquesta la fas tu?
Sí.
I el tema dels bolquers?
Bolquers ens ha costat. És un tema d'aquell que dèiem que no hem pogut fer un pas enrere, hem anat seguint, perquè és de tela, aquest bolquer. I clar, al principi t'has d'acostumar.
Però això és com la època de les àvies.
Després s'ha de rentar. Sí.
Un moment. Vull parlar amb vosaltres amb tranquil·litat i calma, perquè això ja arriba ja a la meva saturació del diumenge. És evident que viure sense plàstic dona una feinada de por, que si l'obrador, que si fer el pa, que si la nevera, que si... Jo quan arribo a casa el que vull és tirar-me al sofà i quedar tranquil.
També t'acostumes i ho comences a fer i és una dinàmica de la família i ja no és un problema. Al principi ho era, eh? I ens ha costat acostumar-nos. Però després et poses a rentar el bolquer, les bandeixes, poses rentadora i fas una altra cosa i vas fent.
És una feina d'equip i és una feina que ens està unint molt. Crec que hem après a valorar moltes coses, no? El sabó, per exemple, a l'estar en aquella ampolla de vidre, te'n poses molt poquet. I potser estic desvariant, però l'ampolla aquella gegant de sabó a mi em feia posar-me molt de sabó, no?
I això com us afecta l'economia domèstica?
Va haver un moment que vam decidir que l'opció era treballar menys i gastar menys.
Treballar menys i gastar menys. Amb la qual cosa vol dir que això...
Sí, hem deixat de comprar molt i hem deixat de consumir moltes coses.
Per exemple?
Per exemple, no comprem roba ara.
Eh?
Mm-hmm. Hem deixat de comprar roba i hem après a demanar.
Amb tres criatures,
Ens arriba la roba.
O sigui, amb tres criatures no compreu roba?
No comprem roba. Les sabates és un pas que estem allà, que encara ens costa, perquè no ens arriba tant, però ens arriben sacs de roba nova.
D'on?
De tots els amics, crides que fem per Instagram.
Clar, quan em expliqueu això de la roba, pots pensar, ui, pobrets, que ho passen malament econòmicament. No estem parlant d'això, no?
No, és una decisió, perquè és amb coherència i amb consciència. Clar, si deixem de consumir plàstic, però consumim molta roba o altres materials, doncs llavors no té gaire sentit el projecte, no?
Potser el que estem fent no serveix de res, perquè al final es tiren 8 milions de tones de plàstic al mar a l'any, però els estem inculcant als nostres fills una consciència perquè estiguin preparats per adaptar-se al canvi.
I no us passa que quan passeu per una botiga i veieu, ostres, això...
Jo era molt consumista, a mi m'encantava comprar roba. I ara he vist, bueno, entre veure documentals i agafar consciència d'aquella samarreta que entro a aquesta botiga, després anirà una muntanya de roba que s'hauran d'emportar en algun país perquè no dona l'abast, doncs he anat frenant i ara no em passa això, ja no.
I els, perdona, i els nens això com ho viuen? És clar, també...
S'han acostumat.
O sigui, de portes cap endins està molt bé, però de portes cap enfora hi ha un món que és molt diferent al com el viviu vosaltres.
Però ells ja no van a centres comercials i llavors s'han oblidat. La Lluna ja no se'n recorda que eren a comprar roba amb mi, perquè ja no anem, llavors ella ho ha borrat i ja no ho demanen.
Però bé, el dia del seu aniversari en regals.
El darrer aniversari vam demanar que els amics podien regalar-li coses fabricades per ells, o dibuixos, o uns ninos, i la veritat és que va ser molt maco, perquè la inventiva dels nens per donar i la inventiva dels nostres per rebre va ser molt xula.
Jo crec que no seria capaç de fer això, però la pregunta és... Jo ho podria fer, no només si ho podria fer, si tothom ho pot fer, això.
Tothom ho pot fer. Això és el de la muntanya. Pujar una muntanya, si la veus, està molt alta i no la pujaràs. Però si vas fent passets, ets a dalt i no t'has adonat que ja ho estàs fent.
La Jana i jo, des que ens coneixem, des que érem dos...
Hem triat el camí difícil sempre.
Hem triat el camí llarg.
O sigui, a sobre pugeu a la muntanya i a sobre feu pel camí de cabres.
De fet, aquest projecte comença molt més enrere, quan érem parella, que buscàvem la platja perfecta sempre. I caminàvem, arribàvem una i no ens agradava i la buscàvem. I vam acabar a una platja, a Croàcia, plena de botelles de plàstic.
No es veia l'aigua. Mm. I allà, va sorgir una xispa. Mm-hmm. I hòstia, això...
Sí.
Acabarà algun dia sent alguna cosa.
I ha sigut amb tenint els tres fills, on de veritat s'ha fet el projecte real.
M'ha agradat això que has dit, que de vegades triem el camí més complicat, el camí més difícil. Potser sí que el plàstic ens ho ha passat massa fàcil a les nostres vides. Espero que en un futur podem anar més a poc que vosaltres per triar el camí més adequat. Què? Què passa aquí?
Tens raspall de dents?
Jo sí, tinc raspall de dents,
esclar. És de plàstic?
Sí, sí, és de plàstic. Què passa?
Perquè tinc un regal per tu.
Et regalem un de fusta.
Un de fusta? Oh!
I la pasta de dents
que fa la mama. I això és per mi. Doncs pues ja us ho explicaré. Moltes gràcies, eh? Vinga, família. Mira, a mi també em toca, eh? Voler és poder. Prometo que ho faré a poc, però ho aniré fent.
I després...
Per què hem d'estudiar si no tindrem futur? Aquesta frase la diu una activista catalana de només 17 anys i que es diu Maria Serra.
La nostra voluntat és poder tenir un futur. La nostra voluntat és la justícia climàtica.
Tenir un futur?
Sí.
I tu creus que als joves ens canviareu la vida i ho arreglareu tot això?
No pot ser, amb Jordi Basté. No pot ser, amb Jordi Basté.
Per què hem d'estudiar si no tindrem futur? Aquesta frase no la diu l'activista sueca Greta Thunberg. La diu una activista catalana de només 17 anys i que es diu Maria Serra. La setmana que ve a Madrid se celebra la cimera sobre el canvi climàtic organitzada per les Nacions Unides. La Maria i els seus amics activistes segur que tenen alguna cosa a dir. Hola, ¿qué tal?
We are unstoppable, we are watching. Con nuestro futuro no se negocia. Cumbre social.
Ens estem preparant per anar a Madrid.
Explica'm-ho, Maria. Què voleu fer exactament a Madrid?
Doncs estem a Madrid a pressionar. Anem a fer una manifestació i una contracimera.
Quina edat teniu?
Doncs mira, aquí anem des de 14 a 18-19.
En els últims anys el jovent estava com adormit, almenys aquesta sensació m'havia donat a mi, no? I la sensació que també que us heu despertat. La vostra voluntat és lluitar contra l'emergència climàtica, no?
La nostra voluntat és poder tenir un futur. La nostra voluntat és la justícia climàtica.
Tenir un futur?
Sí.
És bèstia, això.
És molt bèstia.
Perquè teniu la sensació de que us hem deixat sols tot aquest temps?
Tenim la sensació que no tenim un futur segur. Tenim la sensació que hi ha una incertesa i un perill del qual ningú ens havia avisat, ningú ens havia ensenyat, però que és molt real i que ningú s'està protegint contra ell i ningú s'està preocupant que això no sigui així.
Val, però tu un dia dius, tenim un problema, ho parles a casa, no sé si a casa també vius com ho vius fora de casa, o no?
Clar, jo a casa he fet un sistema d'adoctrinament molt gran.
Ah! Tu ets la que adoctrines a casa, val.
Sí, i ara estan molt conscienciats a casa i crec que he pogut canviar bastant els nostres hàbits. Jo ja porto anys donant la tabarra per ser vegetariana, però ara dic també el que he fet és començar a ser vegetariana. Llavors els ha obligat a
deixar... A ser-ho?
No, però a reduir el consum, sí, perquè al final ja compren pensant en la Maria no menja carn, per tant, l'he d'alimentar. Clar, també els obligo en coses com... A casa meva ens estava molt acceptat simplement anar a comprar roba. Ara, clar, quan em venen i em diuen, no, Maria, hem anat a comprar roba, jo els miro molt malament. No els miro malament, però...
Però llavors què hem de fer?
Ja tenen roba. Per què en vols més?
Com?
Després d'haver descansat dos dies a Portugal, finalment va arribar a Madrid divendres, amb tren i enmig d'una enorme expectació. Un cotxe elèctric la va dur a trobar-se amb d'altres membres del moviment Fridays for Future, també amb la Maria Serra, la representant del moviment Fridays de Barcelona.
Què significa per tu, o per vosaltres, pel teu col·lectiu, l'activista la Greta Thunberg?
És una espurna. És el que ens ha unit. Però no seguim units per ella, seguim units perquè el seu missatge és el missatge de tots.
L'esperança no és entre les parets de la cimera pel clima. L'esperança és aquí fora amb vosaltres.
Tan malament ho hem fet en el passat?
Hi ha moltes coses bones. La societat ha avançat, la societat té més drets, però per alguna raó ens dirigim cap a un col·lapse. Algú hem fet malament. I jo crec que hem entès malament el què és la felicitat.
Hem entès malament què és la felicitat?
Perquè som la generació amb més béns materials però més deprimida.
És molt bèstia sentir això. És molt depriment per nosaltres també, perquè vol dir que ho hem fet molt malament.
No crec que com a ciutadans tinguem la culpa. Crec que és culpa d'un sistema. Però som tots partícips d'ell. Tots tenim un poder de consumisme i un poder de vot que no hem fet servir bé i un poder de revolta que tampoc.
I tu creus que els joves ens canviareu la vida i ho arreglareu tot això?
No sé si ho arreglarem, però el problema o els joves et canviaran la vida segur. Jo crec que una de les coses més fortes del tema és que la gent es pensa que si simplement seguim vivint les nostres vides, el problema desapareixerà. Però això no és veritat i, de fet, per això hem arribat aquí.
Permeta'm. Jo confiaria en elles i en ells. Són el nostre futur i, sobretot, els escoltaria. Els escoltaria i confiaria.
Ai, el plàstic. El trobem als mars, als oceans i, encara que sembli impossible, també a la nostra sang i a la nostra orina.
Estamos comiendo y bebiendo plástico.
Però el material no és el problema és el mal ús que en fem. Sí al plàstic d'un sol ús per a usos medicinals. No a l'abús del plàstic als prestatges del supermercat.
Ostres, què és això?
Els mitjons.
Davant de l'accés de plàstic a les nostres vides, podem reciclar, reutilitzar els residus per fer-ne roba, calçat, ulleres o fins i tot inventar tecnologies que netegin tot el que ja hem embrutat.
Se vas vestido de basura.
Però la veritable solució al problema, quina és? Deixar de consumir? En fi, que tots plegats hem d'aprendre a desaprendre. I no és fàcil tenint en compte que portem tants anys acostumats a una manera de fer, a una forma de viure.
Hem entès malament què és la felicitat.
Però i les generacions que venen, què? Alguna cosa hi tenen a dir. I ho estan dient molt fort. O es prenen mesures contundents o anem directes al col·lapse.
És molt bèstia sentir això, perquè vol dir que ho hem fet molt malament.
Data límit, 2050. Jo tindré uns 80 anys. I vosaltres? Us prometo que m'agradaria dir, no pot ser, però en aquest cas em sembla que us enganyaria.
TV3.cat no pot ser. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vinya Audiovisual. CCMA 2020.